Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalater. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara i l'independentisme perdria l'actual majoria absoluta. És la projecció que fa el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, en el seu últim baròmetre, elaborat en plenes negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Els socialistes podrien pujar fins als 45 diputats, Esquerra fins als 34 i Junts, tercera força, baixaria als 24. Per darrere, el PP s'enfilaria als 17 i els Comuns als 14. Perdrien pistonada l'extrema dreta de Vox amb 9 i la CUP amb un màxim de 8. Ciutadans desapareixeria del Parlament. Els socialistes prendrien a Ciutadans una quarta part dels seus votants, però sobretot captaria la major part dels abstencionistes disposats a tornar a votar, com confirma el director del CEO, Jordi Muñoz.
Un de cada cinc aniria a votar al PSC. I això explica gran part, no tot, però gran part del creixement.
El baròmetre també confirma que l'amnistia i el referèndum són matèries de consens entre els catalans. El 60% està a favor d'amnistiar els fets derivats del procés i el 73% dona suport al dret a decidir. El no a la independència suma el 52% i supera el sí, que es queda amb un 41% de partidaris. Més notícies. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, prepara ja la composició del nou executiu després d'haver promès el càrrec davant de Felip VI. Sánchez madura els noms dels futurs ministres que vol anunciar entre diumenge i dilluns. En paral·lel, s'agreuja la crisi entre Sumar i Podem. El dirigent de Podem, Nacho Álvarez, ha anunciat a la xarxa social X que ha rebutjat l'oferta de Yolanda Díaz de ser ministra després que el seu partit, Podem, l'hagi vetat. La líder dels Morats, Ione Belarra, lamenta la decisió d'Álvarez de deixar els càrrecs del partit, però defensa que ells no poden acceptar imposicions i insisteix a reclamar la cartera d'Igualtat per Irene Montero. S'eleva més de 12.000 el nombre de morts a Gaza des de l'inici de la guerra amb Israel. D'aquestes víctimes, més de 5.000 són infants, segons les autoritats de la franja. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que intenta no matar població civil, però diu que no se'n surten i que la culpa és de Hamas.
Intentarem acabar aquesta feina amb el mínim de baixes civils. És el que estem intentant, les mínimes baixes civils, però malauradament no tenim èxit.
I a l'Argentina, les denúncies de frau electoral escampades pel candidat ultradretà a la presidència Javier Milei marquen les últimes hores de campanya abans de la segona volta de les eleccions presidencials aquest diumenge. Milei s'enfronta al peronista Sergio Massa, l'actual ministre d'Economia, que va lleugerament darrere en les últimes enquestes. El Festival Temporada Alta viu aquests dies la Setmana de Programadors, uns dies destinats als professionals de les arts escèniques. Una de les propostes principals és la de Roger Bernat, que posa l'espectador a la pell d'un director artístic perquè experimenti què significa el procés de decisió i selecció en un festival com el Temporada Alta. Girona, Marta Vives.
Bernat fa un exercici de democràcia experimental on demostra que posar-se d'acord en temes artístics és tan complicat com la mateixa societat. I potser la tria no és tan lliure com ens fan creure, perquè de fet tot està pactat i escrit. Quin és el pes del públic en la tria? I si poguessin escollir, acabarien escollint el mateix que els programadors? Aquest és l'últim muntatge d'aquest divendres de Programadors, al Temporada Alta, abans que Bo San Roque ens ha proposat alterar l'harmonia del món apedregant un quartet de corda mentre sonava Haydn, i el Firmamento de la Veronal, que ens ha fet fer un viatge a l'origen de la humanitat a través de la dansa i el cinema. Tres propostes amb mirada internacional amb l'objectiu de traspassar fronteres, perquè aquesta també és la vocació del Temporada Alta.
Als esports, Marc-André Ter Stegen abandona la concentració de la selecció alemanya amb molèsties a l'esquena i no jugarà contra Turquia i Àustria. El porter del Barça tornarà aquest dissabte a Barcelona, on li faran més proves mèdiques. Encara al Barça, el club ha fet oficial que el 21 de desembre jugarà un amistós a Dallas contra el Club Amèrica Mexicà. Això, tot i que el dia anterior, el dimecres 20, haurà jugat a casa contra l'Almeria. Alexia Putellas tampoc s'ha entrenat aquest divendres amb el grup i continua sent dubte per jugar contra el Madrid a Montjuïc. Pendents, doncs, de l'ascensió d'aquest dissabte i de les sensacions de la capitana, que té molèsties al genoll esquerre. Passa el mateix amb Irene Paredes, que té amigdalitis i aquest divendres s'ha entrenat al marge. A segona divisió, aquest dissabte, l'Espanyol rebrà l'Elx a les 9. Els blanquiblaus són sisens amb 25 punts, a 3 de l'ascens directe, tot i que dels últims 18 possibles n'han sumat només 5. I el madrileny Raúl Fernández ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Qatar de MotoGP. Els dos aspirants al títol, Jorge Martín i Pecco Bagnaia, s'han situat també entre els 10 pilots que aquest dissabte es classificaran directament. La classificació serà aquest dissabte a partir de 3:45 del migdia i la cursa sprint a les 6 de la tarda, i la seguireu en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we're talking about a possible amnesty deal for Catalan pro-independence figures and how this could lead to another term in government for socialist Pedro Sánchez.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb Lucía Benavides.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Un fil de llum. Retrobar mots, sons, mai el to exacte, mai la veu. D'Absolc el temps, de Zoraida Burgos. 90 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Amb el Sergi no ens coneixíem.
No.
No ens coneixíem, no havíem treballat mai junts, i el que dèiem, no?, que els càstings són importantíssims, no?, perquè de seguida has de crear una relació, a més una relació de molta estimació, de molt de carinyo, de molta confiança, de molta complicitat, de molt de respecte l'un per l'altre. I ell i jo no vam tenir el temps com per conèixer-nos, però, clar, la persona que et trobes a davant és com és, i connecteu, doncs es crea, sí, sense fer massa cosa, i gràcies a com està escrit i tot, i crees una relació, una complicitat amb així.
Sí, sí, ens va costar poc, eh? Ens va costar poc fer veure, diguem-ne, perquè sabem que és mentida, però ens va costar poc jugar a, sí, que ens coneixíem de fer molt de temps.
Sí.
Seguim a la finestra indiscreta.
Us heu quedat al·lucinats, eh? De començar així, en blanc, no?, amb aquestes declaracions d'amor, aquests intercanvis entre Montse Germán i Sergi López, que són els protagonistes de Ruta Salvatge, la nova pel·lícula de Marc Recha, i segur que us ha deixat amb ganes de més de què passa en aquesta entrevista, però això serà més endavant. Per què? També perquè aquestes declaracions tan maques ens ha recordat a la relació de
l'elefantet, del Baby Elephant Walk,
efectivament,
i Elsa Martinelli, a Qatar.
El Baby Elephant Walk és un tema que ens demanaven uns oients, un tema... Jo li tinc un carinyo, perquè quan anàvem a Regencós, aquí amb aquest senyor, als estius em posava pel·lícules, i una d'elles era Hatari. No?
Bueno, aquesta sí que és una pel·lícula de la meva vida, eh?
Sí?
Aquesta ho és.
Bueno, poca escolta, broma, que hi havia un rinoceron allà cornejant el jeep, sí, que pensava, sí, això, en aquella època rodava de veritat, eh?
Sí. O sigui, els fills de la teva germana també són fans totals de Hatari i del Red Buttons, i de com caça amb la xarxa els micos i de tot plegat. En fi, se'ls graven de memòria, eh?
Jo també.
Sí, i tant, absolutament.
Bueno, aquell coet que apuntava cap allà, però segur que hem d'apuntar, sí, perquè el coet farà la volta i caurà darrere de l'arbre, tot això, en fi. Doncs hem començat ja la segona part de la finestra indiscreta, que ens durà fins a les 2 de la matinada, i després l'audiovisual,
sí,
ens acompanyarà de 2 a 3.
Amb els convidats habituals, i podreu escoltar un medley i bandes sonores de la Warner de Franz Waxman dels anys 40, El fantasma i la senyora Miu de Bernard Herrmann, El detective i la sombra del zar amarillo de Jerry Goldsmith, molt a prop de Tora, 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 i Aliens de James Horner.
I per començar, com sempre, la segona part, la banda sonora Enigma. Què passa?
Que vas a dir això?
Què? Sí, sí, sí.
Va, vinga, concurs.
Que volem que la Núria i la Marta ho passin malament, perquè
jo, sempre... Total, sempre, jo sempre... Ja
comença el patiment, estan suant, no ho veieu, però estan suant ja. A veure,
la primera pista que vaig donar la setmana passada pel concurs de la banda sonora va ser: té una pel·lícula bessona. Les músiques també són bessones, però els directors no.
Es que he olvidado la orden de alejamiento, abogado. Está a mucho menos de 500 metros de mí. Así que aquí estamos, abogado, discutiendo como buenos colegas. ¡Te voy a matar! ¡Ya me has sacrificado, abogado!
Bé, per, amb aquests crets podria ser l'exorcista, però abogado és una de les frases més...
Els oients, el crit d'abogado l'han mencionat, però home, molt.
Jo recordo a Cruz y Raya fent bromes amb abogado, i fins i tot als Simpson ja havia aquella trama de l'actor secundari Bob intentant matar a Bart Simpson, basat en aquesta pel·lícula.
Té una pel·lícula bessona, és veritat o no, Marta? Sí, sí, i Núria, sí?
Jo ho he descobert per la música, sincerament.
Les músiques també són bessones, perquè a la versió antiga i a la nova van fer servir la mateixa música de Bernard Herrmann, però els directors no eren els mateixos, no en absolut. I alerta amb el títol, vaig dir. Només una paraula mal dita et deixarà sense punts, perquè la versió antiga es deia El Cabo del Terror, però aquesta era el remake de Martin Scorsese, El Cabo del Miedo. I, per tant, només podem donar per bones les respostes del Cabo del Miedo.
I algú ha posat El Cabo del Terror?
Algú ha posat El Cabo del Terror.
És fàcil, sí. És fàcil.
És inevitable, és inevitable. Sí. Jo també vaig haver de pensar un moment, a veure, quin era el miedo, quin era el terror, no? Bueno, va, amigues i amics, tenim 38 respostes encertades. Una diu el primer número i l'altra diu el segon.
Ah, però aleshores què vols dir? Que de l'1 al 9...
No, perquè poden dir 0 i després l'altre número,
quantes
no?
Quantes respostes?
38 correctes. Va, el primer número és un...
2.
El segon número és...
un 7.
El 27, senyores i senyors, és... atenció! Nervis! Tensió absoluta! Atents! José Font! És el guanyador!
Felicitats, t'emportes un CD, un DVD
i un llibre. No sé si li agradarà, però que clar, bueno...
Per cert, la pregunta plus... Potser no té reproductor ni tan sols ja de DVD, però és igual, escolta.
La pregunta plus, que donava un punt més al recompte de la temporada, deia: quin és el nexe entre Hornos, Corrientes, Tres Puntos i Norfen?
Ni idea.
No?
No?
No? A la de 1, a la de 2, no, a la de 3... Cabo Hornos, cap Corrientes, cap Tres Puntos, cap Norfen. Són aquesta... tot caps. Perquè hi ha molta gent que es pensava que el Cabo del Miedo, el Cabo del Terror, era un militar.
Ja, no, no.
En sèrio?
Clar.
Bueno, sí que foten por.
Clar, però era un Cape Fear.
Sí, sí, era una cosa geogràfica.
Una cosa geogràfica. Per tant, ja el tenim resolt tot, amigues i amics. Preparats per la nova.
Sí, la proposo, però l'hauràs d'entomar tu a partir de la setmana que ve, això també és veritat. Per tant, et tocarà a tu defensar...
Se'ns fa molta més gràcia als teus.
Aquestes... Bueno, ja veurem. A veure què en pensen la Núria i la Marta d'aquest tall i d'aquestes pistes.
El crimen no requiere un fantasma salido de una tumba. En Nueva York tenemos crímenes sin la colaboración de duendes o demonios.
Ahora está muy lejos de Nueva York.
El asesino es un hombre de carne y hueso y yo voy a descubrirle.
Chupada, ¿la teniu o qué? ¿No? Así...
Yo no.
Anem amb les pistes. No perdeu el cap intentant esbrinar aquesta banda sonora, que l'enigma no és profund, encara que molta gent pensi que sí. Pel director i la protagonista, sempre és dimecres. I pel compositor, sempre és Nadal. Puja, puja amb la música, Uri. Us ha quedat clar? Doncs bé, pregunta suplementària. Per què, si retrocedíssim a l'època dels dinosaures, trobaríem una versió alternativa d'aquesta història? Pots repetir, sisplau? Pista o pregunta?
Tot. Sí.
No perdeu el cap intentant esbrinar aquesta banda sonora, que l'enigma no és profund, encara que molta gent pensi que sí. Pel director i la protagonista sempre és dimecres, i pel compositor sempre és Nadal. Això molt ben adaptat a l'època que estem. Pregunta, per què, si retrocedíssim a l'època dels dinosaures, trobaríem una versió alternativa d'aquesta història? Doncs bé, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, twitter@finestracr. No em falleu, oients, la setmana que ve vull moltes respostes.
Serà? Jo no encertaria cap, eh?
No. La música.
Sí, al final la música, ai, pobre.
Ai, per cert, han sortit cap, però no és un cap d'aquells, no? Que hem parlat abans, no?
És un altre cap.
És un altre cap, val, d'acord, molt bé.
Pistes suplementàries innecessàries, dades, Gorina.
La finestra indiscreta.
Camarero, diga, señor. Oye, esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor.
Aquesta setmana hem embogit i la finestra serà com el camarot dels Marx. Passaran pel programa Carlota Pereda i Belén Rueda, Malena Alterio, Marc Recha, Montse Germán, Sergi López, Isabel Erguera, Laura Ferrés.
Trae uno de cada clase.
I acomiadarem aquest louch del cinema.
Y también dos huevos duros.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
En lugar de dos, pon tres.
I com hem promès a la segona hora de la finestra, una mica de Stevie Wonder, així de fons. I
és un altre homenatge a mi.
Homenatge, gràcies. Efectivament. I seguim amb les estrenes i ho sentíem bé. La meitat dels personatges que anunciem ja han passat, queda l'altra meitat. Doncs, per exemple, el senyor Ken Loach, que aquesta setmana estrena La que diu, que és la seva última pel·lícula, El viejo roble.
¿Por qué les dais tantas cosas?
Lo han perdido todo. Que han dejado una zona de guerra.
Te está haciendo una puta foto.
¡Bórralas ahora mismo!
Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende. En fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub.
Esto se ha convertido en un auténtico basurero.
I ja quasi tinc por de preguntar, perquè me'n recordo quan vaig sortir de Sorry We Miss You, no, l'anterior pel·lícula, la Núria estava indignadíssima amb aquella pel·lícula.
Ah, sí, no me'n recordo. Jo és que m'indigno fàcilment amb el que l'ho
sí. Sí, amb la cosa maniquea, no, diguéssim, una mica. Mm. Aquesta, va, estem d'acord, almenys l'Àlex i jo, que ha millorat la cosa.
Ha millorat per acabar. Bueno, tampoc és que sigui, però en fi. El viejo roble és el nom, és el nom d'un pub, evidentment, i és la, el tema de la pel·lícula, en realitat, a banda de la crisi i tot això, etcètera, etcètera, és com un puto poble de miners putejats tota la vida pel poder, etcètera, etcètera, ha arribat un moment que arriben els emigrants d'altres països que fugen d'estar putejats de per moltes coses i llavors els putegen perquè pel racisme que tenen.
I t'estranya?
No m'estranya gens, però vull dir que és un tema que a mi em crida molt l'atenció, és a dir, com precisament gent putejada és capaç de putejar. Ah, no?
Sí.
No, i a més és una pel·lícula que denuncia l'individualisme, que és una cosa que, bé, també és un dels mals que tenim ara, i fins i tot dient això, en un poble petit, amb una comunitat, etc, que ja fins i tot la gent que se suposa que s'han de recolzar uns altres, no, cadascú tira per la seva banda.
I on ha acabat aquella antiga solidaritat minera de Que verde era mi valle, per entendre'ns, no?
Del valle.
Exactament,
no? Valle.
I la cosa més curiosa és que Ken Loach en aquesta pel·lícula s'ha tornat sentimental.
Sempre ho ha estat una mica, no?
Sí. Però més...
Perquè ja és molt gran.
Perquè sí, perquè és una mica ploranell, és una mica de pel·lícula...
Ah, home, no l'estàs venent bé, ara, ja.
No, però sí. Perdona, he dit que és la millor, la que més m'ha agradat de les últimes de Ken Loach.
Efectivament, és una pel·li molt de pub, que realment, doncs, a mi és un ambient que m'agrada, que voleu que us digui, aquell llenguatge que no s'entén res encara que parlis anglès i tot això. I si no, doncs mira, tenim la imatge permanent.
¿Qué haces? ¿Tengo algo en la cara?
Pues su cara me interesa.
¿Qui són?
No existeixen.
En la calle de la Juana hay una tía muy cana.
Aquesta? Qui és aquesta dona?
Ningú.
Doncs bé, si abans dèiem que Nadia Duarte és una proposta bastant diferent, que se surt de les convencions, per entendre'ns, la imatge permanent també la podríem ficar en aquest sac, eh?
Sí, sí, sí. Sobretot és que per ser una primera pel·lícula és una pel·lícula molt inesperada, no? Perquè no t'explica lo que esperes d'una primera pel·lícula, no? Sinó que es fica en una història de passat i de present, del sur i del nord, i sobretot és que fa servir els espais d'una manera meravellosa, eh? El Prat de Llobregat, realment, després d'aquesta pel·lícula vindran a rodar tothom, perquè és molt suggerent, eh? Molt, molt.
M'encanta que parlis dels espais, perquè vaig parlar amb Laura Ferrés, amb la directora, i li vaig preguntar precisament per això, en el sentit de dir, fins i tot les pel·lícules que teòricament tenen un fons funcionarial, per entendre'ns, es nota que són escenaris molt preparats. En canvi, la teva pel·lícula realment són escenaris tan lletjos com ho són a la vida real, per entendre'ns.
Lletjos que acaben sent macos.
Sí, 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 però és a dir, tan... Bé, és a dir, els no llocs, per entendre'ns, i que parla de no persones d'aquestes que no surten mai al cinema, no? A banda de que entra molt en profunditat en el tema dels càstings, que és una cosa molt curiosa. Ella havia estat directora de càsting, però em va parlar dels escenaris i del tipus de persones que habiten la seva pel·lícula.
I sí, hi ha la vocació de mostrar uns espais, al igual que passa amb el càsting, és a dir, mostrar un tipus de persones que formen part del meu entorn però que no veig tant a les pel·lícules. Sobretot és la vocació de mostrar una classe social, a més, narrada des d'aquesta mateixa classe social, no? Perquè, evidentment, que hi ha pel·lícules així, però sempre estan com retratades des d'una classe social més aviat alta, que és el que predomina el món del cinema. Sí. I aleshores aquesta classe social alta, clar, es retrata ella mateixa o retrata les altres, però des d'un paternalisme que a vegades no és amb mala intenció, però... Clar, aquest desconeixement crec que és el que fa que ens arriben uns retrats molt distorsionats del que en realitat és la vida d'aquestes persones, i alhora hi ha moltes realitats, evidentment, no? Però sí que hi havia aquesta vocació de mostrar coses que no veig tant a les pel·lícules, i a més fer-ho sense solemnitat. És a dir, és una pel·lícula que fins i tot té un punt tràgic, però ho fa des d'una vocació lúdica, passant del musical, perquè aquestes persones que no són actors, a més canten, i des de la comèdia, també, no? Que sempre m'agrada dir que crec que si no introdueixes l'humor en una pel·lícula, en realitat no tens una pel·lícula seriosa. És a dir, que l'imatge permanent tracta temes seriosos, però no ho fa des de la solemnitat.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hola, Mia. Què voleu?
Sergi, mantingut lluny d'aquests homes. Vius aquí?
Sí, m'han fotut aquí. Escolta'm, tu, no marxarem d'aquí fins que tinguem la pasta. I volem marxar ràpid.
Abans teníem aquella mena de piscolabis del començament de Ruta Salvatge, ara arriba Ruta Salvatge, la nova pel·lícula del Marc Recha, un western.
Sí, és un western nòrdic, no?, perquè passa pel nord, això sí,
a la Cerdanya.
Sí, vull dir, d'escenari així diferent. Home, una proposta realment curiosa, diguem, dins de la cinematografia catalana, que a mi no em funciona molt en la trama criminal, diria. Funciona molt més amb els paisatges, diguéssim, no?
Sí, les muntanyes serien... de raïces profundes i horizontes lejanos, no?
Sí, el que seria la vida diària allà m'interessa molt més que no pas aquest tema dels bosnis i els diners i tot això, però vaja, això ja... I una mica llarga, també, de dir.
Jo el principal problema que li vaig trobar era que eren els actors, eh? No la Montse Germà ni el Sergi López, però sí els dos que fan de mafiosos i els dos jovenets. Crec que no funcionen. I llavors, clar, estan molt, molt presents, sobretot els bosnis, i sincerament li fan... juguen a la contra. I després és molt llarga. Mm. És molt llarga, sí.
Hi ha una pel·lícula que a mi m'agrada molt, que és un film que es deia High Sierra, El último refugio, que era una pel·lícula de Raoul Walsh, on Humphrey Bogart i de Lupino, fugint de les coses de la vida i tot això, acabaven al límit del món, no? Allà trobaven la muntanya, i llavors a partir d'aquí pensaven, ara ja està, no, arriba el moment que el destí, la vida, et persegueix. I això és una gran aventura molt cinematogràfica que té molt a veure amb la ruta salvatge dels personatges de la nova pel·lícula del Marretxa. Marretxa, bona nit i benvingut.
Bona nit.
Montse Garbant, benvinguda, bona nit. I Sergi López, igualment.
Bona nit,
Brina. Bé, una mica ruta salvatge, tal com has exposat molt bé, no? És aquest homenatge, quan nosaltres érem petits anàvem als cinemes de barriada, que hi havia la frontera entre Hospitalet i el barri de Sants, i allà veiem pel·lícules no, de programes dobles, d'aquells de repertori o triples i tal, i molts d'ells eren westerns, no?
És un regal que m'ha fet el Marc, no?, poder interpretar a l'Ona, aquesta dona d'aquesta edat, i efectivament és un dels personatges potser més interessants que he pogut fer a la meva trajectòria. Personatges que et venen a sacsejar precisament per això, perquè en el fons puguis tirar endavant, no?
I als llocs de frontera, permeteu-me, et trobes a gent de personatges molt desarrelats. Mm-hmm. I gent que va parar, diguem-ne, són llocs que es desdibuixa tot, que poden ser cul de sacs, però que també hi va un tipus de gent que et vas trobant a tot el món.
Sent un lloc així de passatge, de fet es troben personatges com el meu o altres que de fet sense tenir arrels han decidit que la seva arrel estava allà i han sigut que des d'aquest aeroclub, des d'aquí muntarem el nostre espai i serem la nostra arrel i des d'aquí intentarem volar.
Són aquests espais de frontera que jo insisteixo, sí, és, sí. És a dir, et trobes a gent desarrelada però també et trobes mm-hmm. famílies que no són les homologades. Què vol dir? Que no són famílies sanguínies, perquè la família, diguem-ne, no l'esculls, et ve donada, però després quan et vas fent gran, que és una de les coses més boniques, no?, de fer-se gran amb això, et vas creant les teves famílies. I en aquests llocs et trobes a gent que també segurament està en situacions molt semblant a la teva, i parlo del personatge, en aquest cas, de l'Ona, no? Uh-huh. I llavors el personatge del Jordi també podria tindre un passat que no sabem, i això no ho expliquem, clar, però que de cop i volta fan pinya. És que és aquesta solidaritat que la gent que decideix sortir de les grans urbs o que va de pas o que va a altres llocs o està de si voleu dir-ho així, de trànsit, no? A vegades és com a les barres del bar. A les barres del bar acabes parlant amb gent impersemblant.
Te vas advertido. Pon los pies en el cañón blanco de nuevo. Y la sangre correrá por todo el país hasta que no quedemos ninguno. Yo no tengo la mía en mucho con qué. Si quieres empezar, toma.
Tragèdia. Cinema i la finestra indiscreta.
Pero este es el mundo en el que vivimos ahora. Los monstruos son una realidad ineludible.
Este mundo no es nuestro, créeme.
Esos monstruos, un monarca, me lo han arrebatado todo.
El mundo está patas arriba. Si queréis que se salven millones de vidas, podríais ayudarnos.
És que m'encanta aquest tall, ja el vaig posar així, perquè fixeu-vos que diuen el mundo 3 vegades i monstruos 3 vegades, per tant, només ens queda clar que és un mundo de monstruos, això queda claríssim.
I patas arriba.
Sí, sí, per què? Perquè estem a les plataformes i Apple TV ha estrenat avui Monarch Legacy of Monsters, que és la nova sèrie de Godzilla, que a més al desembre estrenen la nova pel·lícula japonesa. Estic a la Marta encantada avui amb les propostes.
Però Algú s'ha atrevit encara, no, a dir-nos la veritat, que Godzilla és dona.
És hermafrodita, no? De fet, és allò que posa... Bueno, no ho sé.
És una Godzilla.
Ja ho investigarem.
Podria ser. I qui la protagonitza? Doncs un pare i un fill, ni més ni menys. Kurt Russell i el seu fill Wyatt Russell. Bé, a Netflix també la primera part de la 6ª temporada de The Crown ha arribat ara també, perquè això també és molt típic, no? Que toca acabar una sèrie, però dividirem l'última temporada en dos, perquè si podem fer-ho durar una mica més, doncs encara millor. També a Netflix la pel·lícula Rustin, que, ostres, sabeu, és la història real de Rustin Byard, aquest advocat que lluita pels drets civils als anys 60 i que va organitzar la marxa, una d'aquestes marxes fins a Washington, però és el director de La Madre del Blues, aquella pel·lícula amb la Viola Davis, no sé si la recordeu.
Sí, sí, tant.
Sí, sí, sí.
I és d'aquest estil, una pel·lícula estripadíssima de maquillatges i perruques i, en fi, una mica...
Ens l'has venut molt bé.
Doncs escolta, encara et vendré millor, això que sentíem, la música de Harry Potter, a HBO, David Holmes, el chico que sobrevivió. Per què? Perquè sabíeu que Harry Potter, el chico que sobrevivió, era el doble de Daniel Radcliffe a la saga Harry Potter i es va quedar tetraplègic amb un accident. I és un documental que ens parla de la vida de David Holmes. En aquest cas, HBO. Poques propostes i no han...
No massa entusiasmat.
Ni The Crown, no? Esteu ja cansades de The Crown?
Sí,
jo no l'he seguit mai, la de... Conec moltíssima gent i tal, però no.
Jo vaig seguir la primera, la segona...
És que va començar
tercera,
molt bé.
I ja està.
Una cosa de recreació històrica molt bé i últimament és morbo, pur i dur. I vaja. Doncs escolta, haurem de seguir buscant estrenes en aquest cas.
Qualsevol dia sortirà el sol.
Últimamente me está pasando una cosa muy rara. Como que no diferencio bien los sueños de la realidad. Me tengo que preocupar. ¿Tú la ves? Pues claro que la veo. Todos los días casi.
I pot sortir el sol a Amanece, la pel·lícula de Francisco Villaruega.
Efectivament.
És una proposta que agafa de la mà la imatge permanent, també. És aquest tipus de cinema petit, d'autor, autora, que comença a dir coses, no? Que no té diners i que no pot fer un gran espectacle, però que pot tenir una dimensió humana o, com a mínim, possibilitats de fer una carrera interessant. No?
La història paral·lela en tres moments diferents, de tres noies, no?, i relacions d'amor, que no fa falta que sigui amor romàntic, pot ser també amor entre una mare i una filla, per exemple, qui ens explica, protagonitzada per l'Aura Garrido i la Iria del Río.
Isabel Ampudia, que fa el paper de la mare i que, déu-n'hi-do, com està la senyora.
Sí, sí.
Efectivament.
Sí, sí.
Doncs bé, vaig parlar...
I que se'n van al sur. Alerta.
Se'n van al sur,
però lleguen.
Lleguen, això sí que lleguen.
Saps el que t'ho dic, no?
Sí, sí.
Vale. Erice.
Ja, clar. Sí, sí.
Doncs el director el vaig tenir també a Sant Sebastià, en aquest cas, el Juan Francisco Beruaga, i parlava una miqueta, ens presentava aquest seu primer projecte.
Bueno, la ambición realmente es una historia muy personal, es una historia que recoge la experiencia vital, no solamente mía, sino de mucha gente que me ha rodeado, de mi generación, amigos, familia, etcétera, pero que en realidad aborda temas muy universales, ¿no? Que aunque esté canalizada desde el punto de vista de tres mujeres, de tres protagonistas, son temas con los que todos podemos conectar: la relación entre padres e hijos, la ruptura sentimental, la frustración laboral, porque somos una generación que nos hemos comido dos crisis económicas. Entonces, bueno, es una película como que intentaba abordar todas estas cuestiones y sobre todo cristalizarlas a partir de la búsqueda del amor propio, ¿no? Para ello ha sido fundamental la relación entre el personaje y el paisaje de Almería, que era, bueno, pues uno de los objetivos a nivel estilístico que nos marcábamos junto con dirección de fotografía y también con sonido, y es una de las cosas de las que estoy más contento realmente.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Atzo balitz bezala gogoratzen du. 11 urte nituen. Handik pixka batera, gizon bat begira neukan.
Recordareu, molt a l'inici, quan parlàvem de la Kermés Heroica, que he dit, esto es como el sueño de la sultana Núria. Doncs
pues sí.
És una de les estrenes de la setmana.
No serà que no hem intentat que totes les pel·lícules estiguin al seu petit espai, com a mínim una setmana que no cabien totes, ni molt menys, però aquesta per mi és una de les més destacades.
Home, jo crec que és una aposta tècnica molt important, i com a cinema d'animació són paraules grans, vull dir, el que passa és que, bueno, és una... i també com a història, és una aposta, no? D'això d'explicar, recuperar aquest llibre de la Índia del 1905, que parla d'aquest país governat per les dones, no? Buscar una mica el context històric de la Roquella, no? Se'n diu Roquella, l'escriptora, i al mateix temps portar-la al present a partir de la història d'una noia que descobreix el llibre I fer servir això amb diferents tècniques d'animació, jo crec que com a aposta és molt important, eh? I després és molt bonica, és molt maca, és molt maca. I bueno, jo crec que, si desconnectes una mica de la història, pots disfrutar-la mirant-la només, no? Però tu no sé què penses, tu...
Sí, estic molt d'acord amb moltes de les coses que tu dius, perquè sí que a nivell visual, a mi la història jo no la coneixia, la d'aquesta noia, i realment em va semblar espectacular. Però sí que és veritat que jo l'única pega que li trobo és que potser el fet precisament de voler parlar de tantes coses és quan a mi se'm perd, no? És a dir, el fet d'explicar una història dins d'una altra història, dins d'una altra història, crec que al final es dispersa com una mica tot el missatge, i crec que perd força, no? I que potser hagués guanyat si no hi hagués posat tants elements, no? I aquí és quan se'm perd una mica, i crec que hagués guanyat centrant-se potser en menys pocs personatges i fent-la...
La Marta posa el contrapunt, però vaja, pel·lícula igualment totalment a defensar.
Sí,
això,
sí, sí, perquè a més, vull dir, és allò per trobar-li allò... Però realment és un personatge, i és una animació també més que s'allunya bastant...
Sí,
això jo crec que també val la pena també per en aquest sentit, no? Perquè s'allunya moltíssim de tot, i crec que això també està bé.
És com una mena de Lotte Reiniger, però en color.
Té una part de Lotte Reiniger en color, però també té la part de la pintura de Henna.
I moltes referències cinèfiles, també, realment, pel que ens agrada, i això realment també n'hi ha moltes i està molt bé.
Sonia de la Sultana, també, la Isabel Erguera, en aquest cas també Sant Sebastià, i la veritat, va ser una entrevista deliciosa, i espero que us agrade.
Lo descubrí de casualidad, estando en la India, y acababa de acabar un corto, y entré en una galería de arte, porque llovía, entré para refugiarme en la galería de arte, y encontré, al fondo había un libro que destacaba entre todos, tenía una portada roja y un dibujo en estilo Gond, de una mujer que pilotaba una nave espacial. Me acerqué y leo Sultana's Dream, una utopía feminista escrita por Begum Rokeya Hossein en 1905. Doy la vuelta y leo Rokeya Hossein, nació dentro de un entorno muy conservador y sin acceso a una educación formal, y escribió este cuento donde propone un mundo al revés, un lugar donde las mujeres tienen el conocimiento, por lo tanto el poder, y los hombres son ignorantes y viven en reclusión. Me pareció muy extraordinario en ese momento, y allí mismo, conforme me leía la contraportada, no me hizo falta ni leer el interior, dije, esto es un documento extraordinario y aquí tenemos que trabajar y hacer algo.
¿Por qué la animación?
Porque la animación es el medio en el cual me siento a modo, feliz, y en el cual puedo expresar aquellas cosas que quizás con las palabras me resulten muy difícil, y es el medio que es mi herramienta, una extensión casi ya de mí, porque yo llevo con la animación desde hace muchísimos años, y eso fue que nos parecía que era el medio más oportuno para contar esta historia, para reconstruir todas estas partes de esta historia.
Si tuvieras el amplificador de frecuencias sonoras, ¿lo usarías o qué?
Claro, una herramienta maravillosa. Y mira, esto casualmente surgió porque que en el cuento original, Rokeya propone que para eliminar a los hombres, lo hace con unas lupas gigantes que los quema. Y justo estábamos trabajando en esa escena cuando estalló la guerra de Ucrania. Y nos pareció que teníamos que encontrar una manera en la cual poder vencer a estos hombres sin verter sangre, sin que fuera extraordinariamente violento. Y entonces pensamos en esta idea de las altas frecuencias para expulsarlos.
Hay un plano de la película que, claro... va a tener mucho sentido, sobre todo aquí, ¿no? Pero tiene mucha gracia porque es un plano aéreo de San Sebastián, ¿no? Y yo pensaba, o sea, aquí exactamente es donde estoy yo ahora viendo la película. Es decir, a pesar del cuento de 1905, No sé si era una manera de decir, esto es aquí y ahora.
Sí, esto es aquí y ahora, y sobre todo en mi barrio, que yo soy de Gros, y yo he visto y conozco el Cursal cuando no era el Cursal, cuando el Cursal era el antiguo Cursal, me acuerdo remotamente, y cuando eran rocas y un lugar en construcción. Entonces me parecía muy importante tener a Donosti, porque Donosti es mi corazón y soy yo.
Los muertitos de Gurina.
Yukio Mishima fue el autor más famoso de Japón. En el momento de su muerte dejó una obra consistente en 35 novelas, 25 obras de teatro, 200 historias cortas y 8 libros de ensayo. Tanto su vida como su obra fueron seguidas con gran interés por el público en general. El 25 de noviembre de 1970, Mishima y 4 cadetes de su ejército personal entraron en el cuartel general, retuvieron al comandante en jefe y arengaron a las tropas.
Amigues i amics, han mort aquesta setmana una sèrie de personalitats del món del cinema dels que no s'ha parlat i que trobo que hem de mencionar. Com, per exemple, el director de fotografia de Mishima, la pel·lícula de Paul Schrader, John Bailey, ha mort als 81 anys, 2 anys president de l'Acadèmia, alumne de Néstor Almendros i de Vilmos Zsigmond, col·laborador habitual de Paul Schrader, també American Gigolo i El beso de la pantera, de Lawrence Kasdan, a Reencuentro, Silverado, El turista accidental. Ell va fer la fotografia de Gente corriente, de Robert Redford, i mai va ser finalista a l'Oscar. Bé, les imatges de totes aquestes pel·lícules van sortir de les seves mans. Aquesta veu, Connie Van Dyke. Ens ha deixat als 78 anys, llançada per la Motown, caçada 6 vegades, cantant de gran èxit en la seva època. Ja veieu que són a 60, més aviat, eh? I també va fer cinema, no? Violència en Las Vegas, Un cara dura simpático con la misma moneda. Bé, ens acompanyarà mentre menciono els altres desapareguts. Spiros Focas ha mort als 86 anys. Ell era Vincenzo, un dels germans de Rocco i sus hermanos, l'últim supervivent de la pel·lícula de Luchino Visconti, a banda de Claudia Cardinale, actor grec amb una carrera internacional molt rellevant, a banda de Morte d'un amic, Obi Amarguta, sortia a Shaft en Àfrica, ui, curiós, a Nina, de Vincente Minnelli, a La joia del Nilo, on era Omar, i Rambo 3, o sigui, una carrera absolutament...
Sí,
era un senyor que s'assemblava molt a Omar Sharif.
Exactament, quasi, clavadíssim. Ha mort Janet Langdar, als 75 anys, només té una pel·lícula important a la seva vida. No sé si recordeu El nadador, aquella pel·lícula, sí, de Frank Perry a Burt Lancaster. Doncs sí, era la noia joveneta de la que Burt Lancaster s'enamorava, que era com la imatge de la bellesa i de la joventut. Ella havia sortit al Show de Donna Reed, va fer aquesta pel·lícula, però després només li van oferir 2 merdes totals i va dir prou, s'ha acabat, deixo el cinema, i mai més se'n va saber res més d'ella. Ha mort Fermín Cabal, als 75 anys, escriptor, guionista de les seves novel·les, Tu estàs loco, Briones, Buscando a Perico, guionista del Pico 2, de Ni pies ni cabeza, i director de La reina del mate, amb Amparo Muñoz i Antonio Resines, no se n'ha parlat gens, tampoc. Ha mort Kevin Turen, als 44 anys, un productor de televisió, sí. I va ser el creador de Fragmentos de una mujer, productor d'aquesta pel·lícula, d'Arbitrage, d'Eufòria, la sèrie de televisió, de The Idol, d'Irma Webb, de El insoportable peso de un talento descomunal, i un que no sé si ho sabíem o no, però ha mort Michel Simon, als 85 anys. Crític de cinema, l'últim de la gran generació de crítics de cinema francesos de la gran època, el president i director de tota la vida, editor de Positif, i també president de la FIPRESCI durant molt de temps. Jo no sé si l'havies conegut,
sí,
Núria.
Sí, sí, l'havia conegut. I m'havia barallat molt. Doncs
amb ell, bueno, això és, era un senyor d'una gran altura, sí, i d'un gran orgull, per entendre'l.
I molt,
no?,
prepotent, eh?
Exactament.
Molt prepotent.
Sí, 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 sí.
Però, bueno, però bueno, també va, aquest sí que sabia que s'havia mort i sincerament, malgrat això, em va saber greu.
Evidentment. El Festival de Cannes el trobarà molt a faltar perquè sempre hi era per allà. L'últim, Roger Castell, la mort als 91, un artista gràfic americà que passarà a la història per ser l'autor d'alguns pòsters mítics com Tiburón, per exemple, The Wanderers, L'imperi contraataca i Doc Savage. O sigui que Hasta aquí he llegado. Punto y final.
Què faríem tenim? Sense tu, que ens recordes tota aquesta gent que ningú parla d'ells, eh?
Efectivament, això només ho podeu sentir a la Finestra
Discreta. Sí, però només, eh? De més és cert que només a la Finestra Discreta.
Bueno, i a partir d'ara fem Utopia,
però, bueno, no sé si parlarem de tot aquest.
Bueno, d'una directora com Barbra Streisand, sí, potser sí. I és que demà fa 40 anys que va estrenar la seva primera pel·lícula, i entra.
Tu eres una mujer, pero yo no te he educado como tal.
Tú me has enseñado cuánto sé.
Demasiado. Sabes demasiado, pero no lo suficiente. Y eso es culpa mía.
Papá, no digas eso. Aprender es lo más importante de mi vida. Por favor, no lo sientas. Yo no lo siento.
Papá, ¿are you near me? Papá, ¿can you hear me?
Barbra Streisand ara té 81 anys i de moment no roda, a part d'autorodar-se amb els reportatges que fa sobre ella mateixa, etc. No va fer moltes, eh? El príncep de les marees, El amor tiene dos cares, videoclips, coses de televisió, en fi. Ens va descobrir Mandy Patinkin també amb aquesta pel·lícula, que només va guanyar un Òscar a la millor partitura de cançons de Michel Legrand. Doncs demà 40 anys de Yentel de Barbra Streisand.
Mira, potser és una pel·li que haurem de recuperar per fer Utopia, no?
És un aniversari bonic, no? 40 anys.
I del que va representar aquesta pel·lícula i aquesta història de l'Isaac Bashevis Singer.
Sí, 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 no? També era una pel·lícula en aquell moment molt incompresa, eh? I en aquest moment en el que estem vivint, molt interessant, també.
Una pel·lícula que va ser finalista a moltíssims Oscars, excepte millor pel·lícula i millor directora, sí. I Barbra Streisand va dir... si no l'heu fet finalista és perquè jo sóc una dona. En aquella època encara no...
És que va ser molt, molt trencadora en moltes coses, la pel·li, eh?
Heu sentit el tall que deia aprendre és molt important. Sí. Doncs això, anem a aprendre una mica de història del cinema. Ja ho hem dit, pràcticament cada setmana ho estem recordant, que amb els festivals, la quantitat de seccions que tenim aquest any, doncs passa el temps i han passat moltes setmanes i no hem tingut oportunitat encara de dir-li a la Violeta l'entusiasme que va aixecar la teva primera secció, cert, sobre capítols històrics, no?, del cinema i la seva vida des dels inicis, que ens aniràs portant al llarg d'aquesta temporada. Seguim encara als anys 20. Bona nit, Violeta.
Bona nit, què tal, com esteu?
A veure, fem memòria, eh?
El primer va ser sobre plagis. Plagis ja des de l'inici.
Des dels pocs mesos de néixer
des
ja
del primer
existia
minut,
el plagi.
Ja s'estaven copiant, per tant no us queixeu tant de remakes i aquestes coses. Això ja forma part de la història del cinema.
I ara podríem dir que arribarà un moment en què el cinema prendrà consciència de si mateix?
Ara el cinema és absolutament conscient de si mateix.
Per què?
Per què? Doncs perquè estem en els anys 20 i en concret volia parlar d'una figura que a mi m'apassiona i que crec que és fonamental dins de la història del cinema, que és Jean Epstein. Uh-huh. I aleshores m'he buscat una mica una excusa, que és el fet de que justament la Filmoteca de Catalunya ha trobat i ha restaurat i ha posat en marxa un altre cop una pel·lícula de Jean Epstein que estava perduda. Una pel·lícula de començaments dels anys 20, titulada La muntanya infidel,
sí,
en què ell roda, ell se'n va al 1923, l'Etna es posa en marxa i ell se'n va rodar allà mateix.
Sempre va buscar paisatges exòtics, illes perdudes a l'Atlàntic...
Per què? Perquè, segurament perquè ell era la Bretanya, aleshores jo crec que tota aquesta cosa, diguem, del
de
mar...
De la Bretanya francesa.
Sí, exacte, de la Bretanya francesa, i tota aquesta cosa del mar, no?, les roques, etcètera, l'entusiasmaven, se'n van a rodar a l'Etna en plena erupció.
Sí, això que fa el Werner Herzog cada vegada, no?
Sí, i en certa manera és molt maca aquesta pel·lícula, perquè també ens farà pensar, per exemple, en imatges com les que vam veure recentment, per exemple, del volcà de la Palma, és a dir, no hi ha tanta diferència. Doncs el fet de que justament la Filmoteca de Catalunya rescatés aquesta pel·lícula de Jean Epstein m'ha fet pensar, doncs, anem a parlar de Jean Epstein.
Mm-hmm. Hem de dir una cosa, eh? És a dir, heu de situar-vos al mood, perquè també va fer cinema sonor. Dos, que els surrealistes eren fans absoluts d'ell.
és que aquí és el segon punt del qual volia parlar, que és el fet de que Jan Epstein, en certa manera, dirigeix els anys 20, sobretot, en un context que és el context de les vanguardes. Mm-hmm. Que, com deia ara l'Àlex, és el moment en què els surrealistes estan fent cinema també, és el moment en què els dadaistes estan fent, o s'està fent un cinema també dadaista, és a dir, és un moment en què cinema i altres arts i sobretot aquestes vanguardes conviuen constantment.
Perquè hem de dir que potser, a veure, el cinema en realitat era un invent tan recent i tan revolucionari que en la seva existència ja era un fet d'avantguarda.
Sí, això per una banda. Per altra banda, justament, Epstein, que havia estudiat medicina, coneix a un dels germans Lumière, August Lumière, i s'interessa pel cinema. Lumière, un altre cop, com sempre, diu, no, el cinema... No tindrà molta... Oblida't del cinema, sí, no tindrà gens d'èxit,
etcètera.
Però Epstein abandona la medicina i, per sort per tots nosaltres, es dedica al cine. I aquí és on entrem en un fet que a mi em sembla... Les seves pel·lícules són meravelloses, després en parlarem una mica, però hi ha una altra cosa que jo crec que és absolutament interessant d'aquest període de les vanguardes i en concret de la figura de Jan Epstein. I és que, en certa manera, estem davant del que podríem anomenar una mica alguns dels primers teòrics del cine. Mm-hmm. És veritat que estem en una època en què, per exemple, Eisenstein ja escriu sobre cinema, no? Té un text meravellós, per exemple, comparant l'obra de Griffith amb la literatura de Dickens.
La teoria del muntatge.
La teoria del muntatge, etcètera. Mm-hmm. És a dir, els soviètics sí que estaven ficats en aquesta cosa de teoritzar sobre el cinema, però els francesos també ho van fer. Mm-hmm. I ho van fer a la seva manera, que diríem que és una manera una mica més poètica.
Tot i que ell era polonès. Però...
Sí, però aquí, però França, ja sí. Sabem com són, que es fan seus, ho absorbeixen tot, exacte. I en aquest cas, un dels grans conceptes que treballen els francesos en aquella època és el concepte, sobretot el concepte de la fotogènia, que és un concepte que jo crec que tothom més o menys l'utilitzem en el nostre dia a dia, inclús, no? Quan parlem de si algú és més fotogènic que algú altre, no? Però a mi m'encanta com Epstein té la manera... en quina manera veu Epstein la fotogènia. I ell entén que la fotogènia és una cosa que té a veure, bàsicament, amb el cinema. Per què? Perquè entén que la fotogènia té a veure amb el moviment i que, aleshores, la fotogènia, per exemple, pot ser una cosa que sigui tan aplicable a les persones com, per exemple, també a les coses. El volcà de l'Etna en erupció, segurament rodat com el rodà Epstein, per ell... és fotogènic. Mm-hmm. O unes cortines a la caiguda de la casa Usher són fotogènia. Aleshores, això jo crec que és una de les grans aportacions d'Epstein d'entendre, o sobretot de començar a pensar o intentar pensar, i ha passat molt poc temps del naixement del cinema, però comença a pensar què és això del cinema, no? Mm. Estem davant d'aquests primers teòrics, per exemple, també en aquella època, i és company, per dir-ho d'alguna manera, d'Epstein a nivell teòric, és el moment en què Richetto Canudo és el moment en què diu, per exemple, allò del el setè art, que ara també ho utilitzem moltíssim, és a dir, que en aquest sentit és una època absolutament rica. I podríem dir que, clar, de la teoria, evidentment, Epstein passa a la pràctica, i tot això jo crec que ho trasllada a la pantalla d'una manera molt poètica de nou, i a més que utilitza moltes coses de les que parlaven els seus textos, és a dir, la idea del moviment, la idea de la velocitat, i sobretot aquesta cosa de donar-li a les imatges un to molt poètic, com el que comentava abans, no? Que unes cortines puguin de cop cobrar vida, no? Que hi hagi una musicalitat en unes imatges i en unes pel·lícules que són de cinema mut. No?
Jo recordo una que es deia El mirall de les tres cares, que recordo que era una pel·lícula que no podies treure els ulls precisament de les cortines tota l'estona. Sí. I em recordava coses de Cocteau i coses del primer René Clair i de...
Perquè comparteixen una mica, sí, aquesta moguda justament
generacional,
no? Mm-hmm. De les vanguardes, i sobretot el que comentaves tu abans, no? Una època de molta experimentació. Comencen a experimentar amb les sobreimpressions. Experimenten moltíssim en aquella època, Epstein també, però Abel Gance, tots aquests directors d'aquell...
La càmera lenta...
Amb la càmera lenta o amb l'acceleració de les imatges, és a dir, el tema del moviment i de la velocitat serà la cosa una mica que més els fascina.
I els efectes visuals, que van fer coses brutals en efectes
Totalment.
Visuals.
Els efectes visuals, i després, per exemple, en el cas d'Epstein, ho comentàvem en relació a la pel·lícula de l'Etna, però també, per exemple, en relació a una pel·lícula ja, ara sí, dels anys 40, que va fer fer, que és la Tempester, que roda justament en aquest paisatge, no?, de roques i de mar, etc, que hi ha moments en què simplement el mar no hi ha història, no hi ha res, i és justament, o sigui, de cop aquell paisatge cobra una vida al·lucinant. Sí. Si em deixeu, per acabar, us llegiré unes petites frases de justament de l'Epstein escriptor.
Però jo et vull fer una pregunta, sí, només, i no voldria trepitjar-te futures seccions, sí, però tota aquesta experimentació, aquesta cosa tan fascinant que ens estàs explicant ara, amb l'arribada del sonor es va veure perjudicada, per entendre's? Perquè, clar, aleshores ja la paraula va...
Al meu entendre, el sonor, en cert sentit, va ser un retrocés pel cinema...
Sobretot els primers anys, vull dir,
Jo crec que, per una banda, el sonor, però crec que, per altra banda, una altra qüestió, que és que, en el fons, el cinema ja als anys 20, pensem que ja van... que Griffith, per exemple, ja ha fet les seves pel·lícules als anys 10, ja està, diguem, tensionat entre un impuls cap a una vessant molt més narrativa i una vessant molt més d'experimentació visual. I els francesos, per exemple, en això sí que els hi tirava molt l'experimentació visual, per molt que a Belgans faci, no?, Napoleó, que evidentment és una gran història, però en el fons tenien aquesta tendència cap a l'impuls visual, no?
I hauríem de posar Jean Vigo també una mica al costat.
Que és, jo crec que és deixeble directe, no?, de tots aquests. És la continuació d'Epstein.
Però, perdó, que t'hem tallat les frases.
Sí, bé, em feia il·lusió llegir-vos alguna cosa que, bàsicament perquè em sembla molt genial, que ell diu: mentre esbossava la seva primera diferenciació estètica entre els espectacles de la natura, el cinematògraf escollia entre Déu i Satanàs i es posava del costat d'aquest últim.
Ole!
Això és d'un text titulat...
Ja ho sabia, això no havia sentit,
el
no?
El cinema i el diable. Així que va la història de Jean Epstein. I fins a proper.
Doncs escolta, en Badalitz ens has deixat amb aquest repàs de la història del cinema. Es nota que la Violeta és docent i que sap no només la teoria, sinó com exposar-la.
Però m'encanta també la seva capacitat de síntesi i...
No, ets l'única que respectes les durades de les seccions.
Però, de veritat, o sigui, com és que no has fet una pel·lícula? Tens sentit del tempo, dels clímax...
Pels que volíeu veure pel·lícules d'Epstein aquests dies, en general són molt breus, vull dir que això també és un punt a favor.
Jo havia afegit un títol que vaig descobrir que no havia vist mai, que era La femme au bout du monde. És una molt endavant en la seva carrera. No és una gran pel·lícula de Jean Epstein, però si no fos perquè havia fet grans pel·lícules abans, i a mi em trobo aquesta pel·lícula sense saber què era d'ella, que dic, hòstia, què ha fet això? És fantàstica aquesta pel·lícula, aquesta dona en aquesta illa, allà sola amb un home, tal. Sí, sí, brutal, sí. Brutal, brutal, brutal.
Tornem a les illes,
tornem a les illes. Sí, sí, sí. Ens faràs spoiler de què anirà la següent o ja en parlarem?
Ja en parlarem, perquè vaig regulant els temps. Segons quan toqui en la temporada, doncs triaré... Un jo entenc que ja podrem escoltar...
Alguna cosa.
Alguns sons i algunes frases.
Un plaer, Violeta Kovacsis, a la
fins
finestra
la
indiscreta.
Gràcies, Violeta.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs estem ja a la recta final d'aquest programa intensíssim, amb tantíssimes veus. Espero que ho hagueu pogut copsar una mica de tot i que us quedeu amb les millors parts, efectivament. Seguim amb Stevie Wonder, però ja per dia 10.
A dia d'avui, al fons, durant unes quantes setmanes, que no serà la finestra indiscreta, però mantindrem aquí el teu espai,
Sí, estaré una mica en esperit. Potser queda alguna cosa gravada. Però com que no... consti que estarà gravada, no estaré treballant, que és il·legal.
Com no em passis a mi informació de plataformes, em penso
ja,
que...
Ja, ho tindràs molt cru,
Hi haurà un abismo negro de plataformes, sí, que no vegis, no?
Sí, no? Pot ser, però vaja, ja has vist el que hi ha, igualment. Tampoc hi ha molt a promocionar, però vaja.
En fi, què hi farem? Marta, Núria, moltíssima sort en el vostre projecte. Seguirem insistint sobre el vostre filmtopia
I...
Bueno, gràcies per donar-nos també aquest espai i poder-ne parlar.
Gràcies per la vostra saviesa. Ja m'ha prohibit que ho digui, però només dir que també hi ha un aniversari de 40 anys que té a veure amb la Núria Vidal i el seu treball com a comentarista cinematogràfica, i que també celebrem i, per tant, també la posem on es mereix. Una abraçada molt gran, Alfons!
Igualment. Trobarem a faltar molt.
Bueno, home, ja estaré aquí pendent i res, ens retrobem al gener. Va, que t'acomiadem amb alegria posant un James Horner estrany a punt d'entrar a l'audiovisual, on serà també protagonista, un Horner Swing 555, d'una pel·lícula que es deia Rebeldes del Swing, no sé si recordeu, amb Christian Bale i amb Robert Sean Leonard.
Sí, és que me'n recordo molt d'aquesta pel·li. I de la música, és brutal, la banda sonora.
Doncs la veiem immediatament.